El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Sabadell celebrarà aquest dijous el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans amb l'actuació musical del Quintet de Metall de l'OSB i la lectura dels drets humans. A més, la setmana que ve, el nou síndic municipal de Greuges, Josep Escartín, també ha preparat una activitat per recordar la importància de tenir cura dels drets humans. Una commemoració que s'emmarca en la celebració ahir del 75è aniversari del Dia Universal dels Drets Humans, de fet, de la Declaració dels Drets Humans. Una jornada que ha arribat amb el conflicte de Gaza a flor de pell i amb les dades que diuen que el conflicte ha deixat més de 17.000 500 morts i que pràcticament 1.900.000 persones s'han vist desplaçades des de la franja, cosa que suposa el 80% de la població. I precisament, coincidint amb aquesta jornada i amb els dos mesos que fa que dura la guerra entre Israel i Hamas, volem entrar de ple en com es desenvolupa i en el futur del conflicte. En té més detalls la Júlia Ramon.
Doncs entrem de ple en el conflicte a aquesta hora conversant amb el professor de la UAB, Rafael Grasa. Bon dia, Rafael.
Bon dia, què tal, com esteu?
Fa dos mesos que va començar a escalar el conflicte. Ara mateix, a hores d'ara, quin escenari de futur s'obre? Quines possibilitats hi ha?
La veritat és que pinten bastos, que diríem en català clàssic. S'està demanant per activa i per passiva que hi hagi un cessi al foc. S'haurien de fer negociacions, però en aquest moment no hi ha cap possibilitat. Estats Units ha bloquejat amb el dret del veto, amb el seu únic vot contrari, la demanda en el Consell de Seguretat d'un alto foc per poder fer qüestions humanitàries. S'han trencat les converses que havien estat provocant unes treves parcials i alliberament d'hostatges per part de Hamas i alliberament de presoners per part d'Israel. I en aquest moment s'està atacant fortament la part sud de Gaza i en concret tota la situació frontera al pas de Rafah. Res fa preveure que en els propers dies això pugui canviar. Hauria d'haver-hi una pressió internacional molt forta. Hi ha alguna certa esperança per el que pugui passar aquesta setmana amb la demanda de tres caps d'estat dels 27 de la Unió Europea perquè hi hagi una posició més ferma, però hem de recordar en aquest sentit que Alemanya, probablement en pes per al pes de l'Holocaust durant l'etapa nazi, està fins i tot prenent mesures molt repressives contra la seva població per aquells que considera que neguen el dret d'Israel a la defensa. Haig de ser, doncs, pessimista, tanmateix espero que aquestes pressions continuïn, perquè si el desig d'Israel és provocar un èxode humanitari que un milió i mig de persones atravessin il·legalment i amb desbandada la frontera cap a Egipte, això generaria una crisi sense precedents. Però no hi ha ningú que no estigui dient que la crisi humanitària és enorme, altíssima, com no hi havia hagut mai, i no hi ha possibilitats de canvi. Esperances, potser sí, que hi hagi algun canvi a l'interior de la població israeliana, pressions n'hi ha, incloent-hi la dels propis familiars dels hostatges.
Com de prop hi estem ara mateix? O sigui, estem a prop d'aquest futur fatal o encara hi ha molt temps a recórrer fins no arribar a aquest punt?
Perquè hi hagi aquesta eventualitat de generar no tant un genocidi directe, perquè això és impossible, no es poden matar un milió i mig de persones, diguem-ne, poder-se es pot fer, però és inviable, diguem-ne, malgrat tot en aquest sentit, caldria intensificar molt més els bombardejos, que aquests nous camps de refugiats improvisats a la zona del sud de Gaza continuïn i que hi hagi dificultats. Crec que encara hi ha temps per fer alguna qüestió al respecte, però la inacció de la comunitat internacional, el fet de que Guterres hagi utilitzat per tercera vegada la història l'article 99 que permet al secretari general de la Carta de Nacions Unides convocar el Consell de Seguretat, que això hagi funcionat, que li ha donat a ell un cert prestigi per mullar-se, diguem-ne, però que malgrat tot això no hagi pogut salvar el dret de veto dels Estats Units, planteja dubtes.
Fins quin punt la comunitat internacional, com podria ser la Unió Europea o Estats Units, són claus o determinants en aquest conflicte?
Determinants els Estats Units i la comunitat internacional perquè ha acceptat passivament, diguem-ne, aquesta conducta d'Israel, que ningú li nega el seu dret a la defensa, sinó el fet de que no estigui respectant el dret internacional humanitari, el dret de guerra i les obligacions d'un estat que és potència ocupant d'un territori en aquest moment, com Gaza i en gran part de Cisjordània. Què pot fer la Unió Europea? Pressionar certament més, diguem-ne, si hi ha una postura conjunta, com estan demanant Espanya, Bèlgica, Irlanda, altres països, però no sóc especialment optimista perquè la Unió Europea és, diguem-ne, un soci, per dir-ho així, menor, fora de l'ajut econòmic respecte a la pressió. La cosa està en intentar que els Estats Units canviï la seva postura i tingui, diguem-ne, unes demandes més grosses, diguem-ne, aquest respecte. Però recordem que en el mateix moment que hi havia un veto del Consell de Seguretat d'Estats Units, els Estats Units va autoritzar l'enviament de 14.000 obusos, diguem-ne, municions per tanc per continuar utilitzant a Gaza. Per tant, això no pinta especialment bé.
I creus que això pot anar pitjor encara? És a dir, en el pitjor dels casos, en quin escenari ens trobaríem?
Bueno, ens podem trobar en un escenari intensificat al que hi ha. Més destrucció de Gaza, recordem que s'està dient que el 50 al 60% dels edificis estan destruïts, que gran part de les infraestructures estan destruïdes, que la població s'ha desplaçat massivament cap al sud, que hi ha camps de refugiats, que hi ha gana, que no entren, per tant, pot anar a més amb el doble sentit, crisi humanitària i també bombardeig important, diguem-ne, de civils. Si realment, com algú ha insinuat, els falcons israelians el que estan provocant és un intent de que s'assaltin, per dir-ho així, les fronteres i que els gazatins passin cap a Egipte, cosa que en principi nega el Sisi, el president d'Egipte, s'hauria d'intensificar en aquest sentit de pressions cada cop més fortes, bombardejos per intentar que la població, diguem-ne, salti la frontera i passi cap a Egipte.
Creu que, acabi com acabi, Netanyahu pagarà les conseqüències de tot això que està generant o creu que hi ha la possibilitat de que en surti impune?
No, jo crec que Netanyahu, tot i que és un supervivent nat i ha passat per milers de crisis, bé, milers no, però per diverses crisis amb els seus 30 anys llarg de presència política de primer nivell a Israel, haurà de fer front, ja hi ha una crisi i unes condemnes molt fortes, s'han revelat, diguem-ne, informacions que han sortit a la premsa nord-americana de que espies o agents d'intel·ligència israelians havien dit que s'estava preparant aquest tipus d'atac i no li havien donat credibilitat per considerar que Hamas no era capaç de fer això i que era simplement una bravuconada. Per tant, Netanyahu haurà de fer tard o d'hora cas, i recordem que un cas semblant en aquest, que va ser quan la guerra del Yom Kippur, això va haver-hi una comissió d'investigació, la comissió d'investigació va demanar mesures, i abans de que aquestes mesures ja fossin conegudes, la presidenta d'Israel en aquell moment, Golda Meir, va dimitir per considerar que en última instància ella no havia estat a l'alçada. Per tant, jo crec que Netanyahu probablement desapareixerà de l'escena política com a mínim una temporada, però per això caldrà esperar que passi aquesta ofensiva que dura ja, com bé heu dit, 2 mesos.
Mm-hmm. I durant aquest temps han estat diferents els països que s'han anat posicionant. Quina valoració té de la posició que ha adoptat Espanya?
Bé, jo diria que la posició que ha adoptat d'Espanya ha estat clara, en aquest sentit, molt més clara que en altres temes, com el Sàhara, és a dir, que va defensar des del primer moment el dret d'Israel a la defensa, això no ho pot negar ningú, està un dels articles de la Carta, la legítima defensa, després de l'atac del 7 d'octubre, però després s'ha posicionat clarament a favor del compliment de les regles del dret internacional humanitari i ara estan demanant que s'intensifiquin les mesures per tornar a una cosa que és molt difícil amb la situació que hi ha, però que ara per ara és l'única perspectiva d'un possible acord entre les parts, que és de nou la solució de 2 estats.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
A tu. Fins ara, Julià. Adéu.
Fins ara, que vagi bé.